Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana els amantens escenaris queer. De tota la cartellera, nosaltres hem volgut parlar de dues propostes teatrals amb perspectiva de gènere, que ens interpel·len, que ens expliquen la nostra història del passat i del present. D'entrada parlarem amb l'equip de La nit dels mons, una obra que es pot veure fins al 7 de desembre al Tantarantana i que revisiona el Hamlet de Shakespeare i el passa pel sedàs musical LGTBIQ i més. Què passaria si Hamlet hi apareguessin dues dones lesbianes? En parlarem amb l'equip de La nit dels mons, en Xav Rodríguez, la Núria Florença i la Maria Villarejo. Aquests dies al Teatre Eòlia podem veure No es pot saber, una obra que ens explica la nostra història en forma de musical. En parlem amb l'equip de l'obra, el dramaturg Mario Rebugent, l'actor Daniel Crespo i la Gala Tordera. I el comunicador Elio Colen ens presenta totes les novetats de la segona edició del Barcelona Queer Film Festival, que es podrà veure des del 24 al 30 de novembre a Barcelona. I si voleu escoltar aquesta entrega dels amantens, no cal que reserveu entrada. Només us demanem que estigueu a punt perquè comencem.
Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
La companyia La Salamandra està representant aquests dies al Tantarantana i, fins al 7 de desembre, La nit dels mons. El punt de partida s'està a punt d'estrenar Hamlet, però la protagonista plega la nit abans. Què passarà? Què ha passat? Doncs intentarem resoldre-ho amb en Xav Rodríguez, la Maria Villarejo i la Núria Florença. Hola a tots tres, què tal? Com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Els hi preguntem a totes les persones que venen als amantens amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
Ella.
Xav?
Ell.
Núria? Ella.
Perfecte, així ho farem i així ho respectarem perquè ho preguntem a totes les persones que passen pels amantens.
Gràcies.
I encara que ho repetiu, un es pot sentir d'una manera avui i demà d'una altra.
Vull dir
que... Però anem al que ens ha portat aquí, que és que els dubtes que a mi em corroen, què és? Què ha passat perquè aquesta actriu hagi deixat l'obra el dia abans o el dia... Intentarem resoldre-ho abans, però... A veure, La nit dels mons és això que exploreu Hamlet i el Shakespeare més queer? Pot ser o no?
Aquí veníem amb dubtes, no? O sigui, sí que és veritat que la temàtica LGTBIQ+ no és una temàtica que es posi sobre la taula directament o que es tracti d'una forma com directa. Jo penso que la gràcia està en que a dins de l'obra hi ha dues persones, es representen dues persones d'aquest col·lectiu i no es tracta d'una forma diferent, o sigui, com... És un amor que es tracta com qualsevol altre amor. Jo penso que des d'aquí està la gràcia, no?
Sí, que es viu com
en cap moment,
exacte, en cap moment hem pensat, ai, com ho farem, no? Vull dir, dos dones, en aquest cas, tenen una relació sexoafectiva i ja està. No hi ha hagut un debat en relació a això i això és el que és bonic, que és natural.
Doncs mira, vols que et digui una cosa, Núria, que aquest cap de setmana he vist tres pel·lícules i totes tres eren sobre... quin pal que sóc gay, quin pal que sóc lesbiana i el món m'ha fet així i quin drama i saps allò, ja et donaven el ganivet amb el pack i que veure una obra de teatre que el punt de partida no sigui un altre cop el drama de ser LGTBI,
no.
Doncs ostres, de debò, quin gust, ja estic al Tantarantana fent cua, de debò. Moltíssimes gràcies. Deixeu-me dir que aquesta és una obra de petit format, feta per la companyia La Salamandra, que és una comèdia fantàstica on barregeu Hamlet i, per exemple, els Pokémons. A veure, d'on sorgeix la idea? Xap, va.
És una mica barrejar el teatre clàssic, com el Hamlet, amb totes les... amb tot el gènere fantàstic en general. Llavors, no et diré tot el que hi surt, perquè hi surten moltes referències diferents del món fantàstic. Mm-hmm. I la gràcia és aquesta, poder combinar-ho tot plegat. El gènere fantàstic en teatre és molt poc habitual, tu ja ho deus saber, i llavors la companyia La Salamandra ha apostat últimament precisament per fer obres de gènere fantàstic i mostrar que es pot fer teatre fantàstic. I que no passa res, que no només es pot fer el cine amb uns pressupostos faraminosos i... Doncs no, també es pot fer amb un pressupost reduït, amb una companyia petita, i pots fer fantàstic. La companyia ja n'ha fet tres, és el tercer que fem de gènere fantàstic, la tercera obra.
Fem una cosa, perquè la gent es vagi fent una petita idea del que és La nit dels mons, escoltem un petit fragment, va.
Ser o no ser, esa es la cuestión.
Enfatitza l'inici de la segona part. Ser o no ser, esa es la cuestión. Has de sentir el ritme de la rèplica, sí?
Sí.
Esa es la cuestión. Un altre cop.
Vale. Ser o no ser, esa es la cuestión.
La cuestión.
Con Chris Pantocrator, esa es la cuestión.
No, tota la frase. Tota la rèplica. Puja, puja.
Què?
Puja, sisplau. Puja. Tota la rèplica.
Ser o no ser, esa és la...
No, baixa. Un altre cop, més lent.
Més lent, Xap, més lent. Puja, baixa. Què ha passat aquí? Què ha passat?
Jo interpreto el personatge d'un director que moltes vegades...
Podem dir que és una miqueta...
apassionat.
Una miqueta apassionat,
sí.
Exacte.
O si el tinguéssim com a jefe, diríem que és una miqueta torre de castanyes.
Tu el recollons totalment. El que passa és que, clar, interpreto tot l'estrès que suposa muntar una obra, un projecte, amb una petita companyia. I, clar, quan és la nit de l'estrena, per molt que el director vulgui fer-ho tot amb calma, arriba un moment que hi ha un estrès tal que t'has d'ocupar de tantes coses que perds una mica el cap i llavors és intentar perfeccionar-ho tot a l'últim moment i va, ara fem encara millor, sí, vinga, i perd una mica els estreps, però no és dolent.
A La nit dels mons hi trobem... intentarem fer un petitíssim spoiler, que és a dues protagonistes dones, i clar, a l'època de Shakespeare i de tot el tema del teatre, les dones al teatre estan totalment prohibides. Vull dir que me'n recordo d'aquella pel·lícula de Shakespeare in Love, on veiem a Gwyneth Paltrow, i clar, veient l'argument de la vostra obra, m'hi va revocar aquesta pel·lícula. I clar, també posava això en manifest, que no sé si encara teniu aquesta impressió que el teatre encara és un sector molt masculinitzat.
Jo diria que 100% tinc aquesta sensació. Òbviament convivim en una societat patriarcal on els llocs de poder com són ostentats pels homes. Llavors, malgrat hi hagi, per exemple, actrius, la majoria som dones a les escoles, però al final veus més homes a sobre dels escenaris que no pas dones. I passa el mateix amb les directores, i jo penso que en temes de direcció, que són espais realment de poder, encara s'hi veu més, no, això? Llavors, jo penso que és interessant, des d'aquest punt de vista, el que han fet les directores, la Inés i la Loredana, que han volgut fer un Hamlet que no fos interpretat per un home, sinó que fos interpretat per una dona. Quines conseqüències o què això aporta a nivell... O sigui, la Núria fa de Hamlet.
I
ella s'anomena en masculí quan fa de Hamlet. Vull dir que no hi ha una cosa més enllà d'això, però sí que és veritat que ostres, sense voler-ho, no? De la mateixa manera que parlem d'una relació entre dues persones que formen part del col·lectiu, una relació homosexual, sense realment que això sigui una part de la trama, més enllà de l'amor que a vegades va o no va entre les persones, doncs això és una altra cosa que, sense voler-ho, sense venir a cuento, han dut les directores de sobre l'escenari i, bueno, no sé, també ens pot fer reflexionar al respecte, no? Poden dones fer personatges d'home? Bueno, jo, per exemple, pensava venir cap aquí amb la Núria Espert fent el Rei Lear.
Sí.
Penso que va ser el 2006. I no sé, com, doncs jo celebro que hi hagin personatges masculins clàssics
fets per dones?
Sí, sí. I tant, per què no?
Home, això... tant. La cosa és, poden els homes també escriure llibres en nom de, en pseudònims de dones? Ningú s'ho planteja per què fa, per què passa.
Però per què voldríem fer... O sigui, des d'on voldríem fer-ho? Perquè, o sigui, al contrari, no? No cal... això ha passat perquè les dones no han pogut publicar llibres. O sigui, si tu vols fer perquè aquesta és la teva identitat de gènere i el que sigui, doncs està fantàstic. Però, a la contrària, no era una opció, sinó que era una obligació. Si tu no eres un home, no podies publicar, no? Llavors, des d'aquesta mateixa lògica, quan girem la truita i posem la mateixa situació que viuen dones que es fan passar per homes, en homes que es fan passar per dones, o el que sigui, jo penso que no es pot igualar, ni es pot parlar des de la mateixa... des del mateix punt de vista.
Sí, Shakespeare també utilitzava actors masculins per interpretar papers femenins i això també ho hem tractat igual que el tema del col·lectiu LGTBIQ+, amb tota la naturalitat del món. Per què no podria fer una dona un paper masculí? Em fa pensar en la sèrie britànica, no recordo com es deia, que hi van posar una actriu negra per interpretar la reina d'Anglaterra, i va ser també un revolt. I aquí ho hem tractat amb la mateixa naturalitat, també. Per què la nostra protagonista no pot interpretar un paper masculí? I ni tan sols ens ho hem plantejat, senzillament ho hem fet, i ja està.
Núria.
No, jo crec que al final la història, com comentava la Maria, no? Venim d'una història patriarcal i la història està feta i pensada pels homes. Llavors, si no trenquem això d'una vegada per totes, serà impossible canviar el que hi passa als escenaris, perquè quan vulguem fer una obra clàssica o quan vulguem explicar alguna cosa de la història, les figures masculines hi són en el 95%. Llavors, si no es comença a trencar aquesta dinàmica i no podem parlar ni fer referència a coses clàssiques sense canviar qui ho interprete, en aquest cas, doncs Hamlet, per què no, pot ser una dona, i per què no s'enamora d'una altra dona, i per què no demà s'enamora d'un home, no? I com que no aferrar-nos tant a aquestes etiquetes, no? Uh-huh. I, de fet, quan vam començar aquest procés, no? Jo sí que era una de les preguntes, no? Que vaig dir, ostres, i com puc fer de Hamlet, no? Si és un... I va ser tan fàcil, no, tu ets un home, sí que et continuarem referint-nos a Hamlet en masculí, però no hi ha hagut una construcció de, vale, ara vas a fer d'home, no.
En absolut.
La construcció, si vols, és de cos, de com està Hamlet, però no com està Hamlet com a home, sinó com està Hamlet com a personatge.
I, clar, parlàvem abans de que La nit dels mons té tocs fantàstics, i clar, anem a escoltar aquests tocs fantàstics, aviam a veure com són, va.
La muerte, el miedo a desaparecer, que desconcierta la voluntad y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir a otros que desconocemos.
¡Perfecto! ¡Y ahora nos adentramos en el espacio con nuestra nave! ¡Continúa, Noria, continúa!
Sí, y la conciencia nos hace unos cobardes.
Jo he de dir que he vist allò en petits fragments i tot, perquè m'ha enganxat uns caps de setmana molt constipat i no vaig poder venir a Rinorosa a veure la setmana passada. Prometo que vendré el Tarantana, de debò. És que, a més, he vist petits fragments amb llums i tot plegat, que el Tarantana és una sala petita i tot plegat, però us ho ha currat molt, el tema de les llums. També el vestuari està supercurrat.
Totalment.
La música.
La música.
Sí. Música original que està fent l'Àlvar i el Joan a la llum, o sigui, és un equip brutal.
La mare, la Sofi, el vestuari... Sí. Sí, no, o sigui, mencionar el magnífic treball que estan fent tots els equips, perquè la veritat és que vesteix molt l'obra.
I, clar, en l'obra també es parla, el punt de partida també és això, la precarietat i tal, que es posa sobre la taula. Clar, si anem a esbrinar i a rascar, per exemple, segons un informe d'AISGE, la Fundació d'Artistes, Intèrprets i l'Entitat de Gestió de Drets de la Propietat Intel·lectual, diu que només el 23% dels actors supera els 1.000 euros bruts al mes.
Exacte.
I que un 52% ha de buscar una altra font d'ingressos per poder sobreviure.
Sí, clar. Això també ho tractem nosaltres a l'obra, vull dir, parlem de la precarietat del sector. Nosaltres mateixos som una petita companyia en què estem totes fent diferents coses. Sempre tenim ara activitats de fer classes de qualsevol cosa i, clar, això, d'això a l'obra també se'n parla. Uh-huh. És un sector molt precari i no només nosaltres.
Malauradament sí, sí. Mm-hmm.
És una mica el que intenta el meu personatge, no? El meu personatge, que és Hamlet, estan a l'estrena, no? Intentant fer l'obra i resorber. Llavors, una mica és... Vale, és com aquestes companyies, no?, a Catalunya, que s'han d'autofinançar. Nosaltres, aquesta obra, que és Hamlet, que hi ha tants i tants personatges, representa que som una companyia que ho fem entre els tres. El director interpreta el Claudi, l'Ofèlia també interpreta la reina Gertrudis en l'Aert, no? I és una mica com la precarietat del sector, i és aquesta pregunta, no? Ser o no ser artista en un món que sembla que ho posi tan difícil, no? I que hi ha tants pals a les rodes. I és una de les preguntes que les directores volien que amb aquesta obra, doncs, es posés sobre la taula i que es posés a debat, no? I és una de les coses fonamentals de l'obra.
I agafant també com aquest fil del Hamlet, no? De quin és el sentit de fer art, quin és el sentit, per què continuem fent teatre si el fem en un context de tanta precarietat. I realment és una cosa que és bastant increïble, no? El per què, quina necessitat hi ha. Com, bueno, el teatre, parlant amb moltíssimes persones del sector, el teatre no està fet per al sistema capitalista, no és una cosa, no és una activitat que en si, una acció que doni que doni beneficis. Llavors, en si, no és, només pot viure gràcies a les ajudes, i això és així. Però és que, com el teatre, amigos, com tantes altres coses...
Com el món de la comunicació...
Com la indústria, com l'automòbil... Sí. Vull dir, com hi ha tantíssims altres sectors dintre del nostre panorama de feina que rep subvencions, que és com... No només és que sigui precari, sinó que, a més, hi ha una desvalorització d'aquest sector brutal, perquè constantment, així com en altres sectors no els importa obrir la butxaca i treure diners, aquí nosaltres, bueno, i estem patint molt, i jo penso que fem un gran servei a la societat, perquè si no és això, ho parlàvem algunes vegades, no? Pues no escoltis música.
Exacte. No, com a actors ens qüestionen sempre, contínuament, constantment, fins i tot gent propera, exacte, que ens diuen sou uns subvencionats, i jo sempre dic el mateix. Quan no s'escandalitza ningú per les subvencions del sector automobilístic, de l'agricultura, dels partits polítics, però en canvi, quan és una cosa que es considera no productiva com l'art, llavors la gent ja és oh, no, és que vosaltres no produïu res. Jo sempre dic, pues, no escolteu música, com deia la Maria, no mireu sèries, no mireu pel·lícules. Les sèries i pel·lícules que mireu a les plataformes no es fan soles, no es fan sense actors.
I una de les sèries que no es va fer sola i que recomanava i que havies parlat era Anna Bolena.
Gràcies.
No, la plataforma, escolta, que la gent...
Que ho busquin.
Anava a dir, tampoc ho posarem tot tan fàcil.
Exacte.
M'agradaria també tractar un tema, parlant de la precarietat i tot plegat, i és que un dels mites que sempre corria a les persones del col·lectiu és que són persones adinerades, i si rasques una mica, no cal rascar molt, una miqueta, te n'adones que això no és veritat. I també, segons informa la Federació Estatal LGTBI+, el 13% de la població del col·lectiu pot viure amb risc de pobresa. I això s'augmenta en el cas de les lesbianes i les persones trans.
Sí, les persones trans són les que més pateixen, i per exemple també és un... dins del col·lectiu costa moltíssim, per exemple, que quan fas teatre o ficció de qualsevol tipus, per exemple, les persones trans o no binàries encara estan molt infrarepresentades, moltíssim.
I el que comentàvem abans de prendre papers o no, les suplentes, digues...
No, o que estan representades per persones que no són del col·lectiu. Por favor,
sí,
Carlos,
exacte.
Cuevas, para de fer de personatges de gay, ja està, prou, fin, vull dir, no. Mira, des de dentro le dan a por, és molt heavy, I després tens a tot de persones meravelloses que potser sí que formen part del col·lectiu i bueno...
Sí, sí, o el que deies tu, que es continuen representant de forma, ai, m'agafo un ganivet, quin horror ser trans. No, les persones trans existeixen, o no binàries totalment. Existeixen, i poden tot... interpretar qualsevol tipus de paper com tothom.
I en aquests anys no ho hem parlat, de que les persones trans, les persones no binàries, les persones gais, les persones sí. lesbianes, tenen tot tipus d'oficis i poden viure des de la felicitat. De...
Totalment. Clar, que tothom s'imagina... Hi ha un gran desconeixement del col·lectiu en general a la societat. No s'imagina ningú que hi pot haver, com un amic que tinc jo, que és mecànic de la British Airways. Mm-hmm. I és homosexual, i no vull dir que... La gent té un cliché del gai perruquer, la lesbiana... No.
I en canvi, fins i tot es poden fer cançons i músiques com, per exemple, el Monkey Pau, amb campanes. Abans la Núria deia que la música era original. Clar, n'he escollit una i ara també per acabar la conversa també n'escoltarem una altra, però és que en teniu com més d'unes 15 o 20 de cançons, efectes musicals. Mm-hmm. Vull dir que us hi heu posat per poc, eh?
Sí, una passada. Mira, en aquest sentit que el Xap és de la companyia La Salamandra i jo sóc aquí una adoptada, coneix a l'Àlvar i pots explicar la història.
Sí, l'Àlvar Lluçà Damiani ja fa la música que cada vegada és banda sonora original de les nostres obres, ja és la cinquena obra que fem nosaltres. L'Àlvar és argentí, de descendència catalana, i és premi de composició del Liceu, o sigui que tenim una gran bèstia de la música per fer les nostres bandes sonores, i és un autèntic plaer perquè agafa la directora de la companyia, en aquest cas les dues directores, i treballa amb nosaltres directament. Llavors ell veu com assagem i a partir d'aquí s'inspira i comença a composar els temes.
Xap, explica'm una miqueta això de què és això d'anar visitant mons. Ho he vist a la nota de premsa i he dit,
sí, no sé com fer-ho sense fer massa spoiler, clar, perquè
jo crec que en podem fer una mica, perquè
una miqueta,
en altres
Núria.
Entrevistes ho hem fet i aquí les directores
la frase és Hamlet en el multiverso, la gente puede imaginar muchas cosas.
O sigui, es representa que el meu personatge li explota el cap i a partir d'aquí comença un viatge per diferents mons, i aquí entra el fantàstic.
Està intentant buscar, com que veu que en el seu món no li funciona l'obra, comença a saltar per multiversos per veure si n'hi ha un en què l'obra funciona. Crec que ja hem fet molt spoiler. I a partir d'aquí hi entren tots els gèneres que us pugueu imaginar.
Deixeu-me dir una cosa, que és que hem dit que hi havia com moltíssimes cançons, que la música estava cuidadíssima, també s'ha de dir que el vestuari també és superxulo, que això no ho he pogut veure, els efectes lluminosos també, vull dir que... I tot això també és gràcies a l'ajuda, i no les hem citades, hem dit els noms de les directores, però no hem dit els noms, que són la Loredana Volpe i la Inés Galeano.
Exacte. També, coautores i codirectores.
Vull dir que també és just citar-los, com també aquest... Anem escoltant més cançonetes que podem sentir a La nit als mons. Sona superbé, sona com a música de videojoc, sona com a música...
És exactament això.
Us he de dir que això, que no he pogut veure l'obra, però he anat atinant els temes,
Però surt molt bé, David.
Has vist? Sí, però no ho tornaré a fer, a entrevistar gent que no hagi vist l'obra, que el teatre s'ha d'anar a veure i s'ha de...
Omplim les sales i des d'aquí enviem un missatge a tothom que vagi al teatre perquè, si no, gente esto.
Perquè ara...
amb nosaltres, totes les obres que hi ha a Barcelona.
De fet, ara també parlarem amb una altra obra de temàtica LGTBI, però vosaltres estareu al Tantarantana fins al 7 de desembre.
Exacte.
Després, quin recorregut hi haurà a l'obra? Hi haurà possibilitat de gira i tot plegat o què?
En principi hi ha previst una gira, de moment encara, ara estem centrats en aquesta temporada que ja és molta feina, però sí, suposem i esperem que passarà igual que l'última obra que vam fer dins del cicló, al Tantarantana, en coproducció, i que podrem fer bolos després de d'aquesta temporada.
Doncs avui hem comptat amb l'equip de La nit dels mons, en Xav Rodríguez, la Núria Florença i la Maria Villarejo. Una obra que, tal com hem dit, es pot veure al Tan Tarantana fins al 7 de desembre, que sembla que quedi molt, però ja no, està, eh?
No.
Vull dir que espavileu, que escolta, que val molt, molt, molt la pena, i jo hi aniré, eh? És que si no, us contaminava de refredats a tot el públic, i tampoc és plan, tampoc és plan. Tots tres, moltíssimes gràcies per passar avui pel Ja m'entens, i també per omplir de diversitat i que no sigui el drama de quina desgràcia que sóc LGTBI i el món m'ha fet així.
No.
Sortir amb positivisme i amb bon humor al teatre també es pot.
Sí, res de drama, La nit dels mons, comèdia.
Exacte. Moltes gràcies, David.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica, doncs, això, Ja m'entens.
I en aquest capítol dedicat al teatre queer volem parlar d'una obra que ens ajuda a posar context a la nostra història, la del col·lectiu LGTBIQI+, a Barcelona i a Catalunya. Estem parlant de l'obra No es pot saber, una obra que es pot veure fins al 30 de novembre al Teatre Eòlia. I per parlar-nos d'aquesta obra, d'aquest musical tan xulo, comptem amb Mario Rebogent, que s'ha encarregat de la dramatúrgia. Hola, Mario, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
I també comptem amb Daniel Crespo.
Hola, què tal?
Com estem?
Fantàsticament.
Ah, quina alegria que... Escolta, veure gent enèrgica, perquè a vegades no és el cas dels convidats d'avui, però alguna vegada hem hagut de posar bateries, allò de dir... T'he d'ajudar jo a vendre el peix de la teva obra, i, ostres, en el teu cas és energia positiva. I també ens visita la Gala Tordera. Hola, Gala.
Hola,
com estàs?
Molt bé.
També molt contents de veure't, i també de veure't sobre els escenaris del Teatre Eòlia. Li preguntem a totes les persones que passen pel programa amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Gala.
Jo, ella.
Daniel?
Ell, com tu vulguis.
Doncs mira, tenim per escollir. Mario?
Ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. M'equivoco també si dic que No es pot saber és una obra que ens ajuda també a explicar-nos com a col·lectiu i explicar la nostra història? Mario? És que t'he vist com li passaves la pilota al Daniel i he pensat, doncs no, ara toca a tu.
Sí. Doncs jo crec que sí, o sí, en certa manera, no? És una obra que fa paral·lelismes entre els anys 70 i 80 i després els 90 i l'actualitat, i crec que sí, que reflecteix molt la història del col·lectiu als carrers de Barcelona, sobretot. Mm-hmm.
Com neix la idea de fer una obra d'aquestes característiques?
Va ser una idea col·lectiva, perquè som una gran companyia, que tot això surt d'un TFG d'Eòlia, i vam anar proposant temes, i entre aquests temes estaven el Cruising i la Quiet Ambition.
Ah,
sí.
Aleshores...
Després ja m'explicaràs el tema de l'obra del Cruising, i aviam a veure com la volíeu apuntar.
Home, si veniu a l'obra entendreu tot i podreu fer Cruising amb nosaltres.
I, escolta, vosaltres sou relativament molt joves, és veritat, sou molt, molt, molt joves. Coneixíeu la nostra història, la història del col·lectiu LGTBIQI+, Daniel?
La veritat és que aquest musical ens ha servit per obrir-nos a tots els personatges que han anat explicant la nostra història en anys passats, i vam descobrir el Bar Quique amb la Paca la Tomate, el Nazario, l'Ocaña, o sigui, tots aquests personatges són en qui ens hem inspirat per fer tota l'obra.
Sí. Mm-hmm. Clar, també ens passa una cosa, que és que, malauradament, tots aquests referents històrics que van obrir un camí, alguns d'ells ens estan deixant, i tinc la impressió que no s'està fent res per guardar aquesta història del col·lectiu LGTBI, que també és la història de Barcelona i de la història de Catalunya.
Sí, no, i és una mica trist, que sembla que tots els homenatges venen com a posteriori, no? quan aquestes figures van desapareixent. Nosaltres hem de dir que bueno, que vam decidir no citar-los literalment, vull dir que tots els personatges són homenatges a, no? Però sí, hi ha com la sensació aquesta de que sembla que o per prudència de respectar el llegat o inclús com per distanciar-nos i rebutjar-lo, sembla que no s'estan fent com homenatges a ni als homes ni a les dones dels 70, ni a totes les persones dels 70 que van obrir molts espais. I sembla que això, que ens haguem d'esperar com fer-ho tot a postmortem, no?
Llavors, bueno, i a vegades ni així, perquè, per exemple, un dels referents del col·lectiu, i que, per exemple, va ser Carmen de Mairena, va morir en el Covid, i aquí Pau i després Glòria, i no se li ha fet res. Ara s'està intentant, hi ha un noi que està intentant fer-li un carrer i tot plegat, però, i així com ella, tants i tants d'altres referents, també Armand de Fluvià va morir fa una cosa d'un any i mig, i encara el més calent és a l'Aigüera, vull dir que... Per tant, està molt bé que feu una obra d'aquestes característiques perquè també la gent pugui tenir-ho molt present. I deixeu-me destacar que la dramatúrgia l'has fet tu, Mario, la direcció musical va a càrrec de Núria Llausí i la direcció de l'obra està feta per Martí Torres Maineris.
Sí, la Núria també ha fet com les lletres i la composició de les cançons, vull dir que és la compositora de tota la part musical, més enllà de ser la directora musical, i ha fet una brutalitat de feina.
I deixeu-me dir una cosa, que és que el Teatre Eòlia és un teatre petitet, però és que l'ompliu d'una manera espectacular. És que quants sou gala? Quants diríeu que sou? 9? 10?
Som 10.
Déu-n'hi-do.
Som 10 actrius que estem recent graduades, i és un projecte que tenim moltes ganes de tirar endavant.
Un moment, el Daniel abans m'ha dit que era un treball de final de grau de l'escola d'Eòlia. Podem saber la nota que us han posat o no?
Doncs pues mira, jo no me'n recordo perquè això no li foto ni puto cas. Però si jo m'he de posar una nota, jo li posava un 10. Una meravella. Com els intèrprets que som amunt de l'escena. Més el músic en directe, que és l'Unai Zaguirre, que també ha fet un treball brutal en el tema de producció dels temes.
I clar, en les músiques, per exemple, Daniel, tu dones vida a La Cavaller.
A La Cavaller. A la gra...
Joder, ai, macho, ai, vaya
pollo. Ai. Fem una cosa. Mentre intenta recuperar-te, anem a escoltar una miqueta la definició de La Cavaller.
Que en aquesta vida el que has de fer és maquillar-te, cardar-te el pelo i sortir al carrer amb el cap ben alt, sense que ningú et digui ni qui ets ni què has de fer. Jo en dic les lleis de La Cavaller. 24 pots de la caïda, veuràs com d'estupendo lluiràs el teu cardat. Creus que és un caprici, però en el fons estem parlant de dignitat.
Que xulo que sona. És que ara em passaria escoltant tota la cançó, però també us mereixeu, ja que heu vingut a fer el te, doncs que estiguem per vosaltres, però és molt xula.
Sí, moltíssimes gràcies. Bueno, això que escolteu és una de les cançons del musical que interpreta La Cavaller, que és com la mestressa de cerimònies d'aquesta obra, que és el No es pot saber, i que incita a sortir de l'armari a la Maria, que és una de les protagonistes, i li diu, escolta, nena, en aquesta vida el que has de fer és maquillar-te i sortir al carrer amb el cap ben alt.
Perquè, Gala, no ho hem explicat, hem dit que és un musical que explica la nostra història com a col·lectiu LGTBIQ+, però el punt de partida quin és? Així, per com ha tastat, va.
Mira,
de així fet... fas tu l'espoiler i si no em trucaran renyant-me.
No. És molt a prop això, a la ràdio. Són dues noies que tenen un podcast que expliquen la història familiar d'una d'elles, la Blanca, i explica la història familiar dels Rodríguez i Savalls, que són una família que en el seu temps era molt conservadora, i de cada fet, les tres filles que els hi surten una mica diferents. La filla gran, l'Olga, és comunista, la filla mitjana és lesbiana, i la petita fa el que pot.
De fet, en el podcast també parleu de la precarietat, que abans també en parlàvem.
Efectivament.
Amb les companyes de l'obra del Tantarantana. Per tant, també la precarietat és un tema que també... el que comentàvem abans, que ens deien sempre que les persones del col·lectiu LGTBI érem com la Rosalia, milionaris, i mira, aquí de milionari només tenim el clic de la cançó de la Rosalia. Vull dir que no sé què en penseu. Daniel?
Home, jo soc més pobre que una rata. Però bueno, és un gran punt de partida, no? O sigui...
Però el teu personatge, t'he de dir una cosa, que és un grandíssim regal. Hem dit que és La Cavaller, però no és el Bolònia. De,
no és una imitació de la Cavaller. Port. Ella és un personatge que s'ha anat creant a partir de referents, com ara tu ben deies, la Carmen de Mairena, com la Pavlovsky, com la Paca la Tomate, la tornem a citar, i que és una gran diva d'aquella època i que representa tot el desparpajo, l'alegria, també el sexe i la droga d'aquella època.
Ara que esmentaves a Pavlovsky, explicaré un secret.
No es pot saber?
No. Ara ho explico amb tot allò. Nosaltres hem intentat diverses vegades contactar amb Pavlovsky per fer-li una entrevista i tot plegat. Sempre ens ha dit que no, les persones que l'envolten, però no per res, sinó perquè considera el tema de les divas i tot plegat, que vol que la gent tingui el record com la gran diva de les nits i tot plegat, i que ja no se sent còmoda o ja no està a gust amb la seva situació. Però és una de les persones que sempre hem lluitat perquè vingués, i que també hem de respectar la seva decisió de qui vol venir i de qui no, també, okay. En aquest cas.
Òbviament.
Són llibres. Temes que apareixen en l'obra. Per exemple, des dels inicis del col·lectiu, les picabaralles internes entre gais i lesbianes, o fins i tot, Mario, campanyes com aquestes.
He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
Mío.
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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
Santa joventut, he vist tant el Daniel com a la gala fent, què ens està posant? Això no és de l'obra. I dic, què és això? I dic, santa joventut, Mario?
Sí, això és un anunci de condol, jo crec que dels, sí. No sé si és dels 80, jo diria que és dels 90.
Del 85, 90, sí.
I és un profe que entra, el director de l'institut, que entra, seu a tots els nens al gimnàs i els ensenya un condó i els diu, de qui és això? I s'acaben aixecant tots en plan el Club de los Poetas Muertos.
Ostres! Sí. També s'ha de dir una cosa, i és que no hem de tirar massa en lluny que es va intentar posar màquines expenedores de preservatius als instituts i alguns partits polítics van lluitar en contra i no es van acabar posant en la seva època. Ara no ho sé si n'hi ha o no, però crec que les universitats sí, però els instituts...
Els instituts jo crec que no, com a mínim en els dos en els que he treballat últimament. No.
Deuen pensar que el jovent és asexual.
Sí.
I l'altre tema que també apareix, i que crec que és important parlar-ne, i ara més que ho tenim gairebé a tocar, el tema del VIH i la sida. També veiem a una de les protagonistes que la seva família la deixa com de banda, perquè treballa en una unitat de VIH, Gala.
És correcte. La Maria, que és la filla que és lesbiana, la deixen repudiada no simplement per ser lesbiana, sinó que a més treballa a un lloc amb persones de VIH i és molt problemàtic en aquell moment. Era un estigma molt gran, però bueno. No és veritat. Al final aquesta gent no tenia més recursos i els podíem ajudar com fos.
I, de fet, m'he apuntat una de les frases que es diu a l'obra, diu, no li diguis als pares, per exemple, una d'aquestes frases, no li diguis als pares que se separaran, perquè també als 80-90 hi havia com un concepte de els fills de pares separats no són prou vàlids,
sí.
En aquest sentit. No, Mario?
Sí. Bueno, és que jo crec que al final l'obra parla tot el rato de les tensions entre l'orgull i el que no es pot dir, no? Vull dir, jo per mi la frase contrària a orgull és no ho diguis, no es pot saber, o inclús no presentem, és una família molt clàssica, molt... però que ja de portes endins ja ho accepta. No ho accepta, no vol que se sàpiga de portes en fora. Vull dir que crec que parla d'aquesta doble hipocresia de l'època, no?
I en aquesta hipocresia també, el que comentàvem abans referent al VIH i la sida, hi ha una conversa que me la vaig apuntar, que era, si saben que pot passar això, per què ho fan? I és una conversa que jo l'havia sentit en molts entorns del meu voltant. I clar, pensava, ostres, jo era molt jovenet, encara ho soc, no? Per tant, si ho adoptàveu. Però que és un fet, i que encara ara el tema de l'estigma de la serofòbia encara existeix, Daniel. Vull dir que és un tema que encara s'ha de lluitar moltíssim, i gràcies a la vostra obra també ajuda a apropar-ho.
I tant, és que segueix havent un gran estigma per les persones que tenen VIH, i ara és un tema que està molt més controlat que abans. Hi ha molts mètodes com la PrEP. Ara també hem col·laborat amb Checkpoint Barcelona, que ens ha oferit una donació de condons, sí, que per tothom que vingui al teatre també el repartirem.
Ah, mira, veus? Escolta, anar a veure una obra de teatre i després festa major. Tu, escolta,
I tant.
I la vostra obra crec que ja es va poder veure abans, a la primavera, pot ser o no?
Sí.
I quina
sí.
impressió, quina sensació es va fer arribar a la gent?
A la gent li va agradar moltíssim.
Moltíssim.
O sigui, va tenir una rebuda increïble. Era fascinant perquè al principi de l'obra veus a tothom rient i ah, oh, que divertit, no? I al final veus a tots els maricons plorant.
Sí. Vaig ser un d'ells, sí. El nom de la companyia es diu No es pot saber. Què vol dir? Que és l'obra que enceteu la companyia tot plegat? Que és un camí que voleu recórrer?
Volem, encara no tenim clars els pròxims
sí.
projectes, però bueno, el que sabem és que ens volem posicionar aquí com una companyia de teatre musical i que ens ve molt de gust seguir parlant del col·lectiu, seguir fent projectes que tinguin relació amb això, perquè al final és la nostra història i com a persones queer volem sentir-nos representades i representar.
D'entrada, acabeu el 30 de novembre, que això ja és... ho tenim gairebé a tocar.
Sí.
Hi haurà la possibilitat de prorrogar o què?
Bueno, ja ens van prorrogar al Teatre Eòlia, ens van, no sé si 3 o 4 dies més, i ara, res, estem trucant a la porta de molts teatres a veure si ens programen o si ens donen alguna oportunitat.
Bueno, prorrogada dependrà de que vingui molta gent a veure-ho.
Sí.
Per tant, que tothom vagi, que a més, repetim, després de l'obra de teatre hi pot haver-hi festa major o no, cadascú que se la busqui, no? També, però deixeu-me dir una cosa, que és que dieu, no citem a ningú i tal, però, per exemple, quan parlàveu de les picabaralles entre el col·lectiu, hi havia una Maria pel mig. Clar, a mi m'ha fet pensar amb una bona amiga del programa, com és la Maria Giral. També citeu... Ei, en Ventura! En Ventura
sí,
Pons! També el citeu. O el Bots que segresta un autobús... on era?
A Torre Baró.
Vull dir que els referents de l'actualitat hi són, que és una obra que viatja entre el 76
sí,
fins
correcte.
Al 2025
sí.
i que ens serveix això per posar-hi context a la nostra història, a la història del col·lectiu LGTBIQ i més. Us ha vingut a veure gent referents del col·lectiu? Perquè jo què sé, pot ser o no?
No, però vindran.
Esperem.
Sí. Ara hi ha molta expectativa sobre, estem en contacte amb molts col·lectius, amb
sí.
el casal Lambda, i de veritat que ens estan recolzant molt des de totes aquestes institucions, i que res.
Abans d'acabar la conversa m'agradaria tractar un altre dels temes que es poseu sobre la taula. Intento no fer masses spoilers, però hi ha una paraula que també ressona de els meus fills són normals.
Els meus fills són normals. Bueno, és que l'atenció aquesta, jo crec que qualsevol persona que hagi del col·lectiu, jo crec que ha passat, no? per una sèrie de...
Amagar la ploma.
Jo recordo molt el no és el mateix ser gay que maricón. Vull dir que una cosa és ser-ho i l'altra és que se't noti.
I això encara ara, hi ha molta gent que encara continua
sí,
fent...
Sí, sí, aquest... I jo crec que un dels encerts de l'obra és que el tema principal o la baralla principal és entre les germanes, i la germana no és una persona conservadora, és una persona ultra hiper mega progressista, no? Que se suposa que és comunista, que se suposa que... I crec que és una cosa que inclús amb persones que se suposa que són d'esquerres, Fernando Grande Marlaska, que inclús és homosexual, i és una persona que es dedica a fer servir l'homosexualitat per reprimir col·lectius, no? No sé.
Anava a dir ara que m'has obert un meló, una fruiteria o un... Anava a dir un garden directament.
Sí, no.
I l'altre tema que abans d'acabar la conversa que apareix i que també que s'apropen les festes, Daniel, Gala i Mario, és que hi ha molta gent del col·lectiu que viu la seva vida totalment alliberada i tot plegat, però el 24, el 25, 26, el dia 5 de gener han de tornar a l'armari.
Sí.
Sí, són moments complicats ara quan torna la família, i sempre jo tinc molta sort perquè la meva família sempre m'ha acollit molt bé i m'ha acceptat en tot el que ha anat venint, no? Pues primer maricón, després no binari, després... Però sí, bueno, sempre és complicat perquè no totes tenim la sort de tenir famílies normals, diguem, i bueno, sempre s'ha parlat de que al final les nostres famílies ens les creem nosaltres.
Sí, dic el mateix, que per mi no ha estat mai cap un problema a casa. Jo sempre dic que no he sortit mai de l'armari perquè mai he estat dins de l'armari.
Que xulo.
Sí, per tant, la veritat és que és una sort tindre un suport tan gran des de dintre de la família.
I l'esperit també seria una mica com el que porta en Daniel a la samarreta, no? De les bones vibracions només estan aquí fora. Pot ser això?
Sí, que al final hem d'estimar-nos totes i hem de fer una xarxa de cuidats, no?
Sí.
Com, bueno, tal com vam fer doncs, les lesbianes amb tots els malalts de la sida, que és el que posem en rellevància sobre la nostra obra. I res, pues, estimar-nos entre totes i molts petonets.
No es pot saber que mataria per no fugir sempre corrents. Tu saps molt bé que moriria per unes hores més al cel. Qui sap si en una altra vida...
Avui hem comptat amb el dramaturg Mario Rebogent, amb l'actriu Gala Tordera i amb Daniel Crespo, que també el podem veure sobre els escenaris de No es pot saber. He de dir una cosa, que el guionista, que ja té la carta de comiat, m'havia apuntat No es pot dir, i clar, tinc tot el guió i he anat atxant-me, no es pot dir, no es pot dir, no es pot dir. Però, clar, No es pot saber, que és una obra molt xula, que l'hem de veure al Teatre Eòlia, que veureu a moltíssima gent, veureu un musical en català, que sempre diem que, ostres, a veure quan es fan musicals en català. Doncs ja en tenim de LGTBI i un d'ells és el vostre, i animar-vos a tothom a anar a veure aquest No es pot saber. Moltíssimes gràcies, Gala, Daniel, Mario, gràcies. I enhorabona a tot l'equip perquè heu fet un musical que és una preciositat.
Gràcies.
Estàs escoltant Ja m'entens, un programa una mica... Doncs això, Ja m'entens.
I no deixem de parlar de cultura, d'escenaris LGTBIQ i més, però ara canviem una miqueta de sector. I és que ara, la setmana del 24 al 30 de novembre, Barcelona acollirà el Barcelona Queer Film Festival, que serà la seva segona edició. I per saber tots els secrets que tindrà l'edició d'enguany, contem amb el seu director, l'Elio Colen. Hola, Elio, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Elio, li preguntem a totes les persones que passen pels amantents, amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
Ell.
Val, perfecte, així ho fem i ho respectarem. Elio, el Barcelona Queer Film Festival celebra la seva segona edició. Com va anar la primera?
La primera edició fue una fantasía. Fue muy bien. Pasaron cerca de 700 personas por el cine durante 3 días. Y estamos todos muy contentos. Eso hizo que hagamos la segunda.
I enguany, quines novetats hi podem trobar en aquesta segona edició del Barcelona Queer Film Festival?
Como novedad principal, tenemos una exposición colectiva en el Bar Santa María el lunes 24, de diferentes artistas de temática queer. Y repetimos un evento que estuvo muy, muy bonito el año pasado, que es un queer market en el Ocaña, el miércoles 26, entre las 5 y las 10 de la tarde, en donde habrá todo tipo de artistas, de escritores, fotógrafos, ilustradores, pintores, mostrando y vendiendo su arte.
Explica'ns una miqueta això de l'art queer i del queer market. Hi ha alguns noms que es puguin explicar o no?
Es que tengo 50 artistas invitados.
Fem una cosa.
No podría decirte nombres porque...
Perquè seria lleig citar-ne uns i no dir-ne els altres, no? Totalment...
Sí, aparte también es una oportunidad para gente que no tiene oportunidades de mostrar su obra. No hay gente famosa, Entonces,
I Elior, un altre dels aspectes que ens agradaria poder destacar és que també hi podrem trobar curts. Quants n'hi haurà?
Hay dos sesiones de cortos, de 9 cortos y de 9 cortos de varias nacionalidades, pero a mí me enorgullece mucho y me gusta mucho que haya cortos de personas de Barcelona y, y de personas de España, pero especialmente de Barcelona porque vendrán a verlos. Y hay como 4 cortos, en especial uno que se llama Transversal, que hace mucho que no se estrena porque no ha encontrado una distribución buena, y cuando ha aparecido la segunda sesión, esta segunda edición, pues van a venir. Me hace muchísima ilusión.
També hi ha altres autors d'aquí que també ha presentat curs. ¿Et sonen els noms?
Quiero, aparte de los cortos, me permites, quiero mencionar una película muy especial, un documental de Daniel Riera, que es un fotógrafo español de los más reputados, y nos va a presentar en primicia un documental que se llama Abdelat Allá, que es el nombre del propio escritor, que es un escritor marroquí, el primer escritor marroquí que salió del armario, que vive en París, y ha hecho un documental sobre él, y vendrá el director, y Abdelá no vendrá, pero es una maravilla y es una primicia, y más producto nacional de aquí de Barcelona.
No, mira, tinc el llistat de curs que, mentre estàs explicant això, tindrem curs com Shame, Extraviado, Transversal, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Memorias sin vergüenzas, Tus muertos, de Benja de la Rosa, La Mieche... Per tant, déu-n'hi-do, un bon panorama, no?, de curs. També d'altres com Sex Siren, Ana Bea i Montserrat, Heart of Stone, Que se mueran, Si l'amor no és això... Que m'assassinin, de l'Àlex Arroyo, Esta no és mi piel. És una sessió de curs que també entra dintre d'un concurs o no?
Sí, bueno, competició. Hay tres premios honoríficos, el mejor documental largo, el mejor película largo y el mejor corto. Entonces, sí, todos los cortos entran dentro. Este es el primer día, lo que me estás leyendo. Uh-huh. Luego hay otro día. Y además me gusta mucho ponerlos todos juntos, o sea, eso es una sesión de 2 horas de cortos, pum, 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 y creo que la selección está maravillosa.
I això també es farà al Cinema Maldà, oi?
Esto se hace en el Cinema Maldà el 28, creo, si no equivoco.
L'Elio, quan ha dit treballem amb molt pocs mitjans, i és que directament l'any passat conversava amb tot l'equip, que és ell, ets tu qui s'encarrega de portar a terme tot un festival d'aquestes característiques.
Este año soy yo y bueno, hay 2 personas que me están ayudando en algunas cosas, como hay una persona voluntaria que ha hecho los subtítulos de 2 películas, en el cine tendré un poco más de ayuda, o sea, no voy a estar ser completamente solo, pero vaya, llevo trabajando 6 meses, pum, 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 pum.
Me alegro que puguis anar més descarregat de feina, això també vol dir que és un símptoma de que estan cuidant molt bé les coses. També estàs cuidant molt tot el que és la cinematografia que podrem trobar en aquest festival, i m'agradaria que ens parlessis, per exemple, de pel·lícules que podrem veure, com per exemple La tercera luna.
Sí, La tercera luna és una pel·lícula olvidada i rescatada ara d'un director que se llama Gregori Almendros, i és una pel·lícula de l'any 1984 que trata el tema de la transexualitat con una normalidad que incluso ahora me parecería raro, porque lo trata como algo completamente de la calle, normal, sin tocar estigmas ni nada, lo más normal del mundo. Es una película maravillosa, rodada de la manera que se rodaba en aquella época, y es una película que no se encuentra en ninguna plataforma, ninguna, pero es que ni pirata, ni en el emule de aquella época, no está. Quedan 3 copias, una la tiene la Filmoteca de Madrid, el original en 35, y luego hay una, creo que hay una, que es la que tenemos nosotros. Entonces, es una ocasión única de ver una película maravillosa. Y cuando digo única, es que es única, porque no la tiene nadie.
I ara allò de creuant els dits de que no s'aixafi la cinta ni que fer-ne còpies o alguna història perquè no es perdi aquest original, no?
No, es una copia. No, no va a pasar nada. No, la copia en 35 no la pasamos. Esto está en Filmoteca de Madrid. Es una copia digitalizada. I... No va a pasar nada. Tenemos copias.
I, Elio, m'agradaria que ens poguessis explicar una miqueta com ha estat aquesta selecció de pel·lícules que podrem veure. Perquè les has escollides tu, però sota quins barems, què és el que t'ha fet decidir?
Bueno, he recibido 400 y pico películas. Se abren 2 convocatorias y entonces vas recibiendo, ¿no? Yo la convocatoria la abrí en junio y te van llegando. Y claro, pues hay películas muy buenas, por ejemplo, quiero decir, que se me escapan porque son muy caras, entonces eso es un impedimento, pero dentro de lo que yo he podido hacer, bueno, he hecho una buena selección. No sé si va por ahí la pregunta.
No, és que no és ben bé una pregunta, sinó que és una afirmació i una floreta, perquè, ostres, hem dit que hi havia La tercera luna, però també podem veure Los Inocentes, La reina de l'Amazones, Los Amantes, Abelas Peaks, és que no ho sé, totes fan molt, 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 molt bona pinta. És que estic per posar el plegatín al cinema Maldany i no sortir d'allà.
El año pasado hubo un buen material, pero es que este año hay mucho mejor. Mucho mejor.
Uh-huh. I sí. De curs, en sabries dir més o menys quants es van presentar i quants n'has pogut veure per fer aquesta selecció?
Sí, más o menos de las 400 y pico películas que hemos recibido, aparte de las que yo he buscado por mi lado, el 80% son cortos. La verdad es que la gente hace más cortos porque es que es más fácil, ¿no? Incluso amateurs, me han llegado muchas películas amateurs de cortos, algunas con más calidad, otras con menos, pero claro, es más sencillo hacer un corto hoy en día, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Y entonces me ha llegado muchísimo material de cortos, incluso para hacer solo un festival de cortos, pero no es el tema que quiero hacer yo. Entonces, digamos que es un 80% de corto, un 20% de películas, de todos los países, bueno, de todo el globo.
¿Y de quin lloc diries que t'han arribat més propostes?
De aquí, de España, vale. Fíjate, sí.
Escolta, Elio, si jo vull anar a veure les pel·lícules del Barcelona Queer Film Festival, què he de fer?
Bueno, tenemos... Nuestra gran arma ha sido Instagram y está siendo Instagram, más que la página web. Entonces, en Instagram hay un enlace que vas directamente a una página de Entradium donde se compran las entradas. Es súper sencillo, tres pasos y tienes la entrada. Uh-huh. Los precios de calle, 6 euros, o sea, una cosa muy razonable.
Uh-huh. L'Instagram has dit que ho podien trobar. Pots dir-nos el compte d'Instagram on trobar les pel·lícules?
Tan sencillo como Barcelona Queer Film Festival.
Escolta, Elio, primer de tot et volia agrair que passessis pel Ja m'entens, que ets un dels convidats que moltes vegades ha vingut a presentar-nos coses. En quin punt està la tercera temporada de Joyas Queer?
Està en el punt de que quan me libere del festival, me libere en el sentido de no tener que hacer ya nada más, uh-huh. Empezaré el año que viene a hacer la tercera.
Ajá, bueno, doncs...
La tercera y seguramente la última.
Ay.
Será. No, pero porque tengo otros proyectos y hay que tirar, hacer más cosas. ¿Puedo decir lo que quiero hacer?
Sí.
Sí, porque es muy interesante. Un familiar mío llamado Josep María Castellet, editor de Ediciones 62 y una figura muy importante, clave de la cultura catalana, el año que viene es su centenario y voy a hacer un documental sobre él.
Oh, qué chulo, qué chulo.
Doncs... No tiene nada que ver con el tema queer, pero sí porque él fue el que empezó a editar a Terence Moss. Uh-huh. Entonces, en parte, Terence Moss es quien es, en parte, gracias a este señor.
Ostres.
Me hace mucha ilusión.
Doncs mira, n'estarem també atents. Però és que et dic una cosa, que és que també, com que fas tantíssimes coses, sempre és xulo que puguis venir i també parlar-ne i que, escolta, que... Rebre bones visites aquí al piset dels amantens, doncs sempre fa il·lusió. Què et sembla, perquè no n'hem parlat, però una de les bandes sonores d'una pel·lícula que podrem veure és Cabaret.
Have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.
You'll never... Elio, et poso examen. Quin dia podrem veure Cabaret?
Cabaret es una película del año 1972 que dudo mucho que la hayamos visto muchos en una pantalla grande. Uh-huh. Es como la guinda de cierra el festival, será la última sesión. Entonces será el 30, el domingo 30, a las 21:15.
Se sap tot el programa de memòria, eh? És flipant, és flipant, és flipant.
Llevo muchos meses trabajando Entonces sí, malament si no me lo subirà.
Bueno, sí, sí, però podria dir de tantes coses de gent que treballa cada dia amb coses i no se les saben. A mi deixa'm dir una cosa, i és que us seré sincers, avui també ens ha caigut un convidat, hem trucat a l'Elio ràpid i s'ha ofert i ens ho ha posat tot molt fàcil i també ens feia molta il·lusió poder parlar d'aquest festival tan xulo de cultura queer que impregnarà i de cultura LGTBI la ciutat de Barcelona. Elio Colen, que tingueu moltíssima sort des del 24 al 30 de novembre al Cinema Maldà i altres llocs de Barcelona. Busqueu a la pàgina web de l'Instagram. Elio Colen, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I també agrair a la Rosa Silloé que ens hagi ajudat avui a les vies de so i dir-vos un parell de coses, que si voleu escoltar aquesta i altres entregues dels Jamantens ho podeu fer al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3Cat i a les diverses plataformes de podcast. I que si voleu, ens escoltem la setmana que ve perquè, bé, Jamantens. Farewell, my love. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine hair, my hair. I'll be the same, mine hair. Ring me, Merce, in my hair. Bye-bye, my liver hair. Bye-bye. Du kennst mich wohl, mein hair. And bye-bye. Bye-bye, my liver hair. Farewell, my liver hair. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.